Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de matí mig ennuvolat, on fins i tot no es descarten 4 gotes. Els intervals de núvols ens acompanyaran fins gairebé al final del dia, quan s'obriran més clarianes.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Aquest migdia, el Patronat de Turisme de la Costa Brava Girona farà balanç de la temporada turística d'aquest 2018. Veurem les xifres, si la situació ha millorat, ha empitjorat respecte a l'any anterior. Recordem que l'any 2017 va ser un any mogut, però políticament, però al final, per tant, la temporada turística del 2017 potser no es va veure ressentida. Veurem si la del 2018 les xifres han acompanyat o no. I també es presentarà un pla d'accions pel 2019. Així ràpidament que se'n pugui acudir pla d'acció, o aquest pla d'acció que hauria de contenir, doncs hauria de contenir accions per evitar l'estacionalitat turística, és a dir, que el turisme només... és a dir, que els nostres serveis es vegin suprautilitzats només a l'estiu. A l'estiu tot rep una pressió enorme, que a l'hivern tot això baixa, és positiu que baixi, però fins a quedar-se mort. Aquesta és una de les primeres accions. L'altra seria millorar la xarxa de transport públic. Avui parlarem d'un informe de mobilitat accessible per persones amb mobilitat reduïda, que diu que el transport públic de les nostres comarques no està adaptat per persones amb aquests problemes. Però és que la xarxa de transport públic ara mateix és totalment deficient, sobretot per moure's dins la comarca. De tot això en parlarem avui amb qui és el vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona i alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dolçat. Serà l'entrevista que farem avui per parlar de la situació turística de la Costa Brava i també del Pirineu, perquè és el Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Tot això al Supermatí d'avui, quan són les 8 i gairebé 3 minuts, comença el Supermatí en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
On hi ha més notícies. Nou parcs de bombers continuen sota mínims i 3 més resten tancats per falta de personal i material. Bon dia, Maria Montells.
Bon dia. Una situació que no millora i que té conseqüències directes en les actuacions dels bombers. Per exemple, diumenge 3 de febrer a la nit es va declarar un incendi a Sant Feliu i el parc més proper, Vall d'Aro, estava tancat.
Preocupant, preocupant. El CDR de Sant Feliu torna a omplir els jutjats de FEMS. Ariadna Sala.
Bon dia. Els accessos van aparèixer i al matí plens de FEMS en una acció coordinada arreu del territori per denunciar el que els comitès asseguren que és el judici farsa del procés.
El regidor d'Obra Pública de Palafrugell, Lluís Ros, es passarà de Convergència i Unió a la llista de Som Gent del Poble quan acabi la legislatura. Eugènia Güell.
Bon dia. En una conversa amb Ràdio Capital ha dit que encara no se sap la seva posició a la llista, però que aquestes són les seves intencions. També ha explicat que el seu perfil s'adequa més a aquest nou partit i que seguirà treballant pel poble de Palafrugell.
L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro ocuparà tota la planta pis del segon immoble de l'edifici de serveis. Bon dia, Anna Pujol.
Bon dia. Els serveis municipals ja ocupaven una bona part d'aquesta planta que l'Ajuntament ha decidit reformar per incloure-hi sales de reunió, despatxos i una sala polivalent, entre d'altres.
Detingut a la Bisbal per robar bombones de butà i revendre-les per guanyar diners. Bon dia, Gerard Escaig.
Bon dia. El propietari de la gasolinera havia avisat els Mossos d'Esquadra el mateix dia del robatori i el van acabar detenint 4 dies després.
El candidat socialista a Palamós, Josep Coll, creu que el municipi està tancat al 2015.
De fet, l'objectiu de la candidatura serà recuperar la ciutat després d'una legislatura de govern republicà i convergent, que és quan es considera que ja va quedar aturada.
El teniment del poble és el correcte, però creiem que Palamós ha de mirar cap al futur i ha de posar les bases per intentar recuperar tot allò que va perdre el 2015.
Coi va passar ahir pel supermatí de Ràdio Capital i va apostar per una gestió de mires més altes.
Atenció, perquè es van coneixent més detalls sobre el projecte de buidatge de Vacamorta i que podria tenir un cost superior als 100 milions d'euros. Bon dia, Pedro Ruiz.
Bon dia, és una informació que avança Ràdio Girona a partir d'un informe del Departament de Territori que diu que el cost podria oscil·lar entre els 81 i 159 milions d'euros. A més, també augura que el projecte es pot veure completat al cap de 5 fins, atenció, als 37 anys.
Aquest cap de setmana s'ha constituït la taula de cogestió marítima del litoral del Baix Empordà. Bon dia, Anna Pujol.
Bon dia. La formació d'aquest òrgan ha implicat que per primera vegada s'involucrin en la protecció d'aquest espai natural entitats experimentades en la pesca i les activitats del mar.
I un apunt cultural sobre la convocatòria de la 5a edició del Premi Josep Pallach.
El termini de presentació dels treballs acaba el 28 de febrer i el veredicte es farà públic el mes de març.
L'agenda cultural d'avui al Baix Empordà passa per Palafrugell i per Sant Feliu de Guíxols. Bon dia, Martí Seguer.
Bon dia. A la Costa Brava és temps de garoines o d'orissos i tenim en marxa dues campanyes gastronòmiques a Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols. També us proposo visitar el Museu del Suro a Palafrugell per conèixer el cooperativisme de consum en territori surer.
Albert Aparicio, ens hem llevat amb un dia amb més núvols. Plourà avui?
Bon dia. La jornada comença amb cel entre mig i força ennuvolat i un matí fred, però amb una temperatura mínima no tan baixa com ahir a causa de la nuvolositat. Els intervals de núvols ens acompanyaran bona part del matí i fins al migdia poden produir 4 gotes o algun petit ruixat feble. La temperatura quedarà acotada entre els 4 graus de mínima i els 15 de temperatura màxima. Demà serà un dia radicalment diferent, amb domini del sol i el cel serè i lleugera pujada de la temperatura màxima.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci, incrementa els clients potencials, disminueix els costos, millora la productivitat i les ventes, nous mercats i consumidors, noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com. Registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
Ràdio Capital.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
La ràdio de l'Empordà.
A Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors.
Com el grup tenis la Bisbal i el
camp. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista.
El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Les 8 i gairebé 9 minuts. La situació als parcs de bombers no millora.
Supermatí.
Ahir, 4 de febrer, el balanç de parcs sota mínims era de 19 i de parcs tancats 3 arreu de Catalunya. Unes xifres publicades per la secció sindical de bombers de la Generalitat i que posen en alerta el col·lectiu de treballadors i també la població. I atenció, perquè això té repercussions directes a la gestió dels incendis a casa nostra. Maria Monteix.
Exacte. Els efectius protesten per la falta de personal i material que hi ha actualment en els parcs de bombers d'arreu del territori i demanen a la Generalitat que faci front a les seves demandes. Mentrestant, però, els parcs continuen sota mínims i molts d'ells es veuen obligats a tancar per falta d'efectius i recursos, una problemàtica que afecta directament a la seguretat de la ciutadania i dels propis treballadors. N'és un exemple el foc que es va declarar a la matinada de diumenge en un abocament de deixalles a Sant Feliu, al Camí dels Botanos, i que fins passades 3 hores no es va poder extingir. Es va alertar el cos de bombers cap a les 9 del vespre i s'hi van enviar 3 dotacions. L'incendi es va donar per extingit a 1:15 de la matinada. Aquesta situació s'agreuja al saber que el parc més proper de bombers, Vall d'Aro, estava tancat per la falta de recursos que pateix el col·lectiu. Per la seva banda, els bombers de Palafrugell han denunciat que van haver de treballar amb només 4 bombers en una desena de serveis, molt per sota dels serveis mínims que s'estableixen en treballs amb autoescala. La principal causa de les sortides va ser el vent, que ha tingut lloc a la comarca del Baix Empordà i amb el pla VentCat activat. Davant d'aquesta situació, el síndic de Greuges s'ha pronunciat sobre la problemàtica i reclama un pacte de país per abordar les deficiències del sistema de serveis d'emergències. El síndic va realitzar algunes visites a parcs de bombers on ha pogut comprovar les mancances en matèria de recursos humans, la precarietat dels mitjans tècnics i la degradació d'algunes instal·lacions. Actualment està elaborant un informe en profunditat sobre la situació del sistema dels serveis d'emergències i que té previst presentar al Parlament de Catalunya el mes d'abril.
Ho seguirem. Mentrestant, hi ha qui segueix protestant i hi ha qui protesta amb aquesta frase, que és merda de justícia. El Comitè de Defensa de Sant Feliu de Guíxols va tornar a omplir ahir a la matinada els accessos dels jutjats de FEMS per denunciar irregularitats i ingerències polítiques en el judici als presos polítics.
Exacte. Una muntanya de FEMS va aparèixer a la porta principal i també una pintada a la paret que diu justícia de merda. El comitè local va reivindicar l'acció a través de les xarxes socials. Aquesta ha estat una acció coordinada arreu del territori amb una vintena de municipis que s'hi van adherir, com Barcelona, Manresa o Tarragona. A la demarcació gironina s'hi van afegir Figueres, Olot i Santa Coloma. Jutjats a fora del Principat com el de Vinaròs també van aparèixer amb la mateixa imatge. En un comunicat penjat a Twitter, els comitès asseguren que no poden normalitzar la situació i es mostren convençuts que la justícia ja ha dictat sentència contra els presos independentistes. Per això, han engegat una campanya amb el lema Justícia de Merda, per tard de denunciar el judici farsa del procés. Davant d'aquestes accions, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha condemnat els fets i ha demanat un comunicat que es depurin responsabilitats contra els comitès. Aquesta no és, però, la primera vegada que els CDRs aboquen FEMS a les portes dels jutjats. Els comitès locals de Sant Feliu, Santa Coloma de Farners i Figueres ja ho van fer el passat novembre, denunciant la persecució de l'independentisme, el masclisme i la manca de llibertat d'expressió, entre d'altres.
No abandonem la política, ara anem a la política de caire municipal. El regidor d'Obra Pública de Palafrugell, Lluís Ros, abandonarà Convergència i Unió quan acabi el mandat i passarà a la llista de Som Gent del Poble de Palafrugell, la nova candidatura encapçalada per l'empresari surer Joan Vigues i que uneix gent que fins ara no estava vinculada a la política, Eugènia Güell.
Lluís Ros ha explicat que s'adequa molt més a aquest nou partit i que sempre ha tingut inquietuds per fer coses pel poble i, treballant com a regidor, s'hi ha sentit bé, ha dit, però que com a polític s'adequa més a aquesta nova candidatura. Escoltem-lo.
Una persona que mai havia estat dintre de la política, alhora fer la proposta de sèrie, i la veritat és que no tinc disciplina de partit, no m'ha agradat la manera de que van, no aquest, no a Convergència, sinó a tots els partits en general, i he tingut l'ocasió d'anar a un partit totalment independent, sense cap, estar en cap partit, i bueno, he preferit doncs, aquesta opció.
Així doncs, encara no ha sortit la llista de Som Gent del Poble i no sap a quina posició de la llista estarà. De totes maneres, Convergència i Unió encara no ha volgut donar una valoració d'aquesta notícia.
I el candidat a l'alcaldia del Partit Socialista per Palamós, el senyor Josep Coll, ens feia ahir aquestes declaracions.
Trobem a faltar doncs, una gestió una mica més de mires més altes, no? El manteniment del poble és el correcte, però creiem que Palamós ha d'anar a mirar cap al futur i ha de posar les bases per intentar recuperar tot allò que va perdre el 2015.
L'objectiu de la candidatura serà recuperar la ciutat després d'una legislatura de republicans i convergents. Coll va passar pel Supermatí. Com escoltàvem, va apostar per recuperar una gestió de mires més altes perquè considera que en aquests últims 4 anys s'ha perdut una mica de volada, diu, del que era Palamós. Gerard Escaig.
Considera que Esquerra no ha tingut un projecte més enllà del que ja van realitzar els governs socialistes de Teresa Ferrés.
El que fa Esquerra Republicana és treballar sota la inèrcia dels projectes que havien treballat nosaltres i que ja en que Palamós s'ha quedat estancat el 2015. No? Durant aquests 4 anys no hem vist que Palamós es posi les piles en el sentit de que pugui fer les bases per encarar un futur amb modernitat que es demanaria, i creiem que Palamós s'ha quedat el 2015 i estem perdent volada referent als pobles del cantó.
El candidat socialista espera que a la legislatura vinent es pugui concentrar una solució per l'ampliació de l'Hospital de Palamós, però no ho veu gaire probable.
Que és molt complicat, eh? Jo et diria que, evidentment, ojalà en els propers 4 anys si governi qui governi. Vull dir, perquè això és una necessitat purament de poble. Vull dir, no traspassa el que és a partits. S'ha de treballar conjuntament per aconseguir-ho. I ojalà sigui les properes 4, però ja portem molts d'anys, ja.
Coll manté l'opinió negativa que el seu grup municipal ha expressat durant tota la legislatura cap al projecte de restauració ambiental que l'executiu republicà ha realitzat a la platja de Castell.
Una platja on moltíssima gent de tercera edat, moltíssima gent de famílies amb nens petits, doncs s'apropen a aquesta platja, que és paradisíaca, molt maca. Creiem que al allunyar completament a 3 o 4 quilòmetres el que és el pàrquing del castell, doncs això dificultarà molt el que és l'arribada d'aquesta gent a la platja.
I també reclama a l'Ajuntament valentia per aturar el sòl industrial a la Pietat, perquè assegura que ja no hi ha prou necessitat empresarial.
Supermatí amb Dani Cortés.
El número 1 en electrodomèstics és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites amb les primeres marques i millors garanties i perquè som molt a prop teu. Electrodomèstics de la millor qualitat, tot en parament de la llar, la climatització més eficient, tota i el millor preu a Grup Carrera. Al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP i a Palamós a l'Avinguda Catalunya 13.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, va aprofitar
l'entrada. L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha donat llum verda definitiva al projecte.
Detingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonge comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital, la teva referència informativa al Baix Empordà.
Passen 2 minuts d'un quart de 9. Tenim moltes més notícies per explicar-vos i ho farem de seguida. Abans, però, ens demana pas l'escriptora Rosa Regàs amb el seu comentari d'avui.
La primera vegada que vaig anar a Cadaqués, un viatge al darrere d'una petita moto que va trigar només 6 hores per arribar-hi des de Barcelona, bufava una tramuntana tan ferotge que per poc no caiem de la moto quan ens varen parar. Va ser llavors quan vaig descobrir aquella llum de la que parlaven pintors i entusiastes del vent i del poble. I una mica més tard, quan hi començàrem a anar més sovint i després de llogar-hi una casa, vaig entendre què era la tramuntana per aquella gent tan allunyada de la vida de ciutat que jo vivia llavors. A més del nom del vent, que s'acaba els llençols en 5 minuts. És un cop de tramuntana, deia la Marieta de la botiga d'Espardenyes quan algú li responia de mal humor. Un cop de tramuntana, cantava tot ballant la sardana el Joan de la Bola, la noia que s'havia enfadat perquè ella no en sabia ballar-ne. Un cop de tramuntana, explicava el Pere del Marítim, a qui el volia escoltar quan explicava què li havia passat al papet de Calcebi que s'havia penjat d'una viga del teulat. Uns anys després, quan vaig començar a venir per aquestes terres del Petit Empordà, jo em pensava que de la mateixa manera que el paisatge vora el mar era ple de pins fins a l'aigua, tan diferent de les roques torturades i grises que no deixaven néixer un bri d'herba en les platges de Cadaqués, el que la gent pensava de la tramuntana també seria diferent. Però m'equivocava. Un dia passejava pels voltants dels camps de la casa que m'acabava de comprar amb un pagès veí que vivia a l'altra banda de la vall i m'explicava com havia de tenir cura de l'aigua que només buscava camí. Deia, tot de cop es va aturar, sorprès per la magnificència d'una alzina, vaig pensar jo. Mira quin arbre, va dir-me. Sí, és molt bonic, vaig respondre jo. I ell, és un arbre magnífic per penjar-s'hi. La mort, vaig entendre llavors, és aquí tan propera a la vida com ho era per aquella gent de Cadaqués en els anys que encara no havien estat envaïts per les modernitats del turisme. O almenys la paraula mort i totes les seves connotacions i maneres de manifestar-se. Tot era diferent. La tramuntana era tan poderosa i tenia tant ressò en la vida de la gent que si ens organitzàvem per trobar-nos a la platja de Sacueta, on nosaltres havíem llogat un dels dos pisos de la casa de la senyora Vinyes que donava just sobre l'aigua de la cala, si aquella nit bufava la tramuntana, tothom hi venia, fins i tot baixava el Marcel Duchamp, que vivia al pis de sobre nostre. I llavors podíem estar segurs que la festa duraria fins que sortís el sol. En canvi, si triàvem una nit amb vent de mar, a 12:45 tothom trobava una excusa per anar-se'n a casa. A mi em sembla que ara la tramuntana no bufa tan fort com en aquells anys, però no ho asseguraria, potser de memòria m'enganya. El cas és que ara ja ningú sentencia com llavors la tramuntana no dura mai ni menys de 3 dies ni més de 9. Ben mirat, potser m'equivoco, perquè quan bufa, com ho ha fet aquesta nit passada, jo que tinc la desgràcia que Ener o Endesa, o sigui qui sigui, que ens cobra aquestes factures tan exagerades a la llum i tan injustificades, ha col·locat el just a sobre de casa meva una bateria de cables d'alta tensió on en dies de calma s'instal·len pardals i orenetes. Doncs quan sento el grinyol de contrabaix escardat del vent contra els fils d'alta tensió, ja no és por de caure el que tinc, ni angoixa de que m'agafin ganes de penjar-me, sinó un terror tan poderós que arribo a oblidar que només es tracta d'un cop de tramuntana.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Us ho dèiem quan hem començat el programa. Aquest migdia, el Patronat de Turisme de la Costa Brava Girona farà balanç de la temporada turística de l'any passat, presentarà també el pla de diagnosi pel 2019 i d'això volem parlar avui. A més, recentment hem conegut la diagnosi d'accessibilitat de l'oferta turística de la demarcació de Girona, que indica que la mobilitat pel territori és un dels elements menys accessibles per persones amb mobilitat reduïda. I també hi ha problemes als allotjaments, perquè la majoria no donen més que una o dues habitacions accessibles. Per parlar de tot això, tenim al telèfon el vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona i alcalde de Lloret de Mar, en Jaume Dolsat. Senyor Dolsat, bon dia.
Hola, molt bon dia.
La primera pregunta que li volia fer és això: com ha anat el 2019 a la Costa Brava? El 2018.
Sí, anava a dir, el 2019 sí. No hem tingut temps quasi encara de saber com va. Podríem fer un breu balanç a les estacions d'esquí, però tampoc seria raonable, perquè encara, òbviament, estem a tot just a inicis de febrer. El 2018 ha estat un any, diríem que bo, entre bo i molt bo. Segurament, com que venien d'un 17 absolutament excepcional, doncs hi ha gent que li pot haver sabut una mica poc en base a les expectatives, i més tenint en compte, doncs, això, l'any excepcional que vam fer el 17. En qualsevol cas, diríem que ha estat un bon any turístic i, per tant, deixem-ho que ha estat un molt bon any turístic.
La inestabilitat política del 2017, de finals del 2017, que no es devia notar a la temporada d'estiu, s'ha traslladat a la temporada turística del 2018?
Jo diria, o m'atreviria a dir, que no, o molt poquet, perquè sortosament a la Costa Brava treballem amb gent de molts orígens diferents i, evidentment, doncs, el nostre principal client és el francès, però evidentment tenim britànic, tenim alemany, tenim gent de la resta de l'estat espanyol, tenim molt de català. Per tant, quan ho tenim tan repartit, és difícil notar tant un mercat. Si hagués estat el cas del francès, segurament hauríem patit una mica més. En aquest sentit, podríem dir que ha estat controlat. Per tant, jo no diria que hem patit aquesta crisi. Segurament no poden dir el mateix d'altres destinacions més de ciutat o més congressuals, com el cas de Barcelona, que en sí que en temes de turisme mais, pues segurament, o de turisme a congressos, han patit una mica més les conseqüències. Però en el cas de la Costa Brava diria que entre poc i molt poc.
El turisme espanyol, de la resta de l'Estat, no s'ha reduït significativament.
No. A més, la veritat és que del turisme nacional, diguem, la gran majoria és turisme de proximitat. Per tant, és gent que ve de l'àrea metropolitana de Barcelona o de la resta del país, de Catalunya. Per tant, en aquest sentit ho hem notat més aviat poc. Pel que fa públic de la resta de l'Estat espanyol, el tenim bastant concentrats que ens venen de País Basc o de Madrid, i tampoc ho hem notat excessivament.
Podem posar una xifra de número de turistes que van passar per la Costa Brava el 2018?
Doncs la xifra total de turistes que passen per la Costa Brava estaria... Ara m'agafes...
Ho entenc, eh?
No, és que tinc mil xifres al cap i no voldria donar una que no és, però també ens hem de dir que la intel·ligència turística en aquest sentit encara no està funcionant de la manera que hauria de fer. Nosaltres encara ens movem amb les xifres oficials de l'INI i de Frontur, i la veritat és que són xifres que no ens quadren i que creiem que no s'escauen. Per tant, el que sí que estem fent...
Què és el que falla aquí?
Bueno, la manera de comptar és una manera oficial de comptar per registre, que la veritat creiem que dista molt de la realitat des d'un punt de vista estadístic. Des del Patronat estem treballant amb un nou software, amb la Universitat Rovira Virgili, en què creiem doncs, que hem de donar xifres molt més semblants a la realitat. Vindria a ser una mica com el tema dels EGM, els que treballeu a la premsa,
sí,
no?
Sí,
que,
sí, sí, sí.
Evidentment marca tendència i si et diu doncs, que creixes o decreixes, normalment tenen raó, però que dista molt d'una realitat empírica, que és el que ens hem de basar avui en dia en totes les dades tecnològiques que tenim. Per tant, és una cosa que hem de treballar i hem de millorar.
I què hi podem esperar pel pla d'acció del 2019?
Home, tenim un pla d'acció, jo diria que molt ambiciós, segurament dels més ambiciosos de la història. Nosaltres destaquem d'aquest pla d'accions unes 23 accions, i n'hi ha, evidentment, es consensuen amb el sector privat. Com sabeu, hi ha uns clubs de producte, en què cada club de producte doncs té els seus socis, no? I, per tant, empreses privades que paguen una quota per ser-hi presents, i a les meses de cada club de producte es decideixen les accions principals, i n'hi ha de boníssimes. Des de moments genèriques, com treballar o seguir treballant perquè la Costa Brava esdevingui patrimoni de la UNESCO, que és una cosa conjunta, que tots els ajuntaments de la costa doncs, hi estem treballant activament, fins a la consolidació de la Cioter, que és aquesta gran cursa ciclista que té lloc a Girona i que serà la tercera edició. És una cursa que ve de Califòrnia, que per tant està en ple creixement i que creiem doncs, que és molt interessant per aquest sector de cycling a la Costa Brava, fins a viatges amb el Club Unic Premium als Estats Units, que és un mercat en creixement i que, per tant, ha mostrat molt d'interès en conèixer el nostre territori. Seguirem desenvolupant els Taste Emotions, que són aquests dinars, aquesta experiència etnogastronòmica en què la veritat, els operadors o periodistes que venen surten absolutament al·lucinats de poder compartir una taula amb tota una experiència en vídeos, amb música, és una experiència gastronòmica espectacular, i aquest any, l'any passat, ho vam fer a Londres, a París, a Milà i a Munic, uh-huh. I aquest any tenim confirmats que ho farem a Anvers, que ho farem a Holanda i també ho farem a un país nòrdic, per tant seguirem amb aquesta experiència gastronòmica, i així fins a 21 accions. Evidentment n'hi ha de l'entorn del golf, n'hi ha de l'entorn de la cultura, segueix siguent aquest any, l'any 2019, l'any de la cultura, per tant, per nosaltres és una molt bona notícia, perquè és l'any del turisme cultural, un any més, i la cultura és un dels tres pilars, juntament amb el territori i amb la gastronomia de la nostra destinació, i per tant tenim un any farcit i ple de molt bones accions promocionals doncs, que seguirem situant a la Costa Brava i al Pirineu de Girona
com unes destinacions líders a Europa.
Aquest pla d'acció diu alguna cosa? No, és que no ho sé si els turistes ho demanden o no. Més mobilitat pel territori amb transport públic. Això és una demanda dels turistes o la majoria venen en cotxe i això no ho necessiten?
Home, tenim, evidentment, amb tants de turistes tenim tipologia de tot, evidentment, molta gent, tota aquella gent que ve del mercat de proximitat de la resta de l'estat espanyol, molts que venen, la majoria que venen del mercat francès, ho fan amb cotxe propi, per tant, és una cosa que succeeix, però també, evidentment, tenim un percentatge de turistes molt important que arriben amb avió i arriben o a l'aeroport del Prat o a l'aeroport de Girona Costa Brava, que és el que nosaltres intentem potenciar. Per tant, la mobilitat entre turistes a la nostra territori és molt, molt important. Més si tenen en compte que les capacitats de càrrega de les carreteres són les que són. I, per tant, que hi hagi una bona mobilitat, que no tothom es desplaci en cotxe privat, que no tothom vagi a la cala de Torn, del poble fantàstic de Torn, amb el seu cotxe, doncs és important i, per tant, és un aspecte que estem treballant, evidentment, l'accessibilitat i la mobilitat dins del territori.
L'accessibilitat és la matèria que tracta l'informe del qual parlàvem abans, la diagnosi d'accessibilitat de l'oferta turística de la demarcació de Girona, que diu que hi ha elements positius, però sí que hi ha qüestions que s'han de millorar. Una d'elles, parlant de transport públic, que els autobusos només ofereixen poques places per gent amb mobilitat reduïda. Com es millora això? Amb qui s'ha de parlar i si es pot obligar d'alguna manera? Com ho millorem?
Home, per sort, les normatives cada vegada tenen més en compte el turista amb mobilitat reduïda i, per tant, tots aquells pobles i ciutats que estan refent els seus contractes de busos o de mobilitat ja ho fan pensant en aquest col·lectiu. I en aquest cas em puc posar d'exemple Lloret de Mar, del qual en soc alcalde. Nosaltres hem renovat recentment doncs, aquest contracte i tots els busos són accessibles, tots els busos tenen plataforma elevadora i tenen un espai especial per tota aquella gent que té mobilitat reduïda. Això és una cosa que està arribant i que, per tant, totes aquelles ciutats i pobles de la Costa Brava que vagin avançant i hagin d'anar renovant els seus contractes de mobilitat, doncs ho faran. En qualsevol cas, sí que és cert que és un punt de millora d'aquest informe que ens diu doncs, que hem de millorar aquesta mobilitat del transport públic.
Després, un altre dels elements és la millora en accessibilitat als establiments hotelers. Tenim quantificats quants de tots els que hi ha a la Costa Brava compleixen en matèria d'accessibilitat?
Doncs mira, en aquest informe, hem analitzat 151 en establiments hotelers, bueno, 100 dels quals són hotels, 22 cases de turisme rural, 19 càmpings, 5 apartaments, evidentment una casa colòries i un santuari, i a partir d'aquí doncs, el que podem és extreure conclusions, no? La major part de l'oferta accessible es troba en hotels de 4 i 5 estrelles. És difícil hostatjar grups de persones amb diversitat funcional, per tant, quan són en grups tenim aquesta, encara no som capaços i per tant no tenim aquesta accessibilitat. El turisme rural encara no destaca per ser molt accessible, encara ha de fer uns certs deures en aquest àmbit i en qualsevol cas, el que sí que veiem és que el públic que vol accessibilitat o que demanda accessibilitat és extremadament fidel. Per tant, quan troben una destinació que és accessible i a la qual s'hi senten còmodes, repeteixen. Actualment, les repeticions a les destinacions turístiques són molt difícils perquè han canviat els temps i perquè tots volem conèixer espais nous i llocs nous. En el cas de la gent que necessita i que demanda turisme accessible, són molt més fidels perquè les seves necessitats especials fan doncs, que a la que se senten còmodes en un lloc doncs, hi repeteixin. Pel que fa, per exemple, al tema de platges, hem de dir que són molt més accessibles i que, per tant, les platges podríem dir que les estem treballant prou bé i que, per tant, cada poble i cada ciutat de la demarcació treballa prou bé l'accessibilitat a les platges i als espais comuns.
Estarem molt pendents de la... De fet, hi anirem a la presentació de... del balanç del 2018 del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Hem parlat avui amb el vicepresident del Patronat, alcalde de Lloret de Mar, en Jaume Dolçat. Moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí.
Gràcies, és un plaer sempre escoltar-vos i, evidentment, us esperem a la presentació als mitjans avui. Serà un plaer.
Que tingui molt bon dia. Fins després.
Fins aviat. Adéu-siau.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Tenim més notícies encara. Com aquesta, que ens explica que la taula de cogestió marítima del litoral del Baix Empordà ja està constituïda. Es tracta d'un organisme que vol protegir i gestionar l'extensió davant de Palamós, Mont-ras, Palafrugell i Begú, així com els espais Pein de les muntanyes de Begú i Castell de Cap Roig. Bon dia, Anna Pujol.
Doncs el buidatge podria fer-se en un...
No ets l'Anna Pujol, evidentment, ara sí, Anna Pujol.
Bon dia, es tracta d'una iniciativa del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i del de Territori i Sostenibilitat. La taula vol ser un espai de participació i debat que gestioni les activitats i usos que es fan d'aquest espai alhora que fomenti la seva conservació. El territori marí, el litoral del Baix Empordà, ha estat denominat Espai Natural Protegit de la xarxa Natura 2000 i destaca pel seu paisatge i patrimoni natural. La taula de cogestió marítima està formada per 76 empreses, entitats i organismes relacionats amb la comunitat científica, la societat civil, l'economia blava, l'administració i les activitats marítimes. Amb la implicació d'aquestes entitats es vol introduir per primera vegada l'experiència en gestió d'activitats pesqueres i en l'àmbit marí. La formació de la taula ha determinat tres objectius: vetllar per la conservació del patrimoni natural, cultural i paisatgístic, comptabilitzar els usos i les activitats que hi tenen lloc i, finalment, facilitar la cooperació a tots aquells que hi participen.
Ara sí, Pedro, un informe del Departament de Territori i Sostenibilitat ha estat estudiant com es pot dur a terme el projecte de buidatge de l'abocador de Vacamorta. Segons aquest document que va avançar la cadena SER en exclusiva, el cost podria anar entre els 80 i els 160 milions d'euros. Què més en sabem, Pedro?
Doncs el buidatge podria fer-se en un període que aniria des dels 5 fins als 37 anys en funció del mètode que s'ha emprès segons avança Ràdio Girona. És un informe que es recull mentre ja es va anunciar que s'havia adjudicat el projecte de buidatge d'aquest abocador de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. D'aquest document també es desprenen algunes iniciatives per solucionar on aniran a parar aquests residus. Una opció seria portar-les a un futur dipòsit que s'ubicarà a Riba-roja d'Ebre, però atesa la distància, no es descartaria la construcció d'un abocador en un radi d'uns 80 quilòmetres respecte al de Vacamorta. Convé destacar que el projecte que la Generalitat va treure a adjudicació suposava la recollida de brossa acumulada des del 2003, el que es tradueix en uns 2,3 milions de tones. Per la seva banda, Salvi Casas, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, insisteix que cal en retirar també les que comprenen des del 2000 fins al 2003.
Del 2000 al 2003 hi havia una llicència municipal que hi va haver un contenciós, es va guanyar, i el que hi va haver un conflicte entre ajuntament i conseller, i en comptes de tancar l'alcalde, aquell cop va tancar el conseller, però vull dir que d'allà també hi ha una sentència ferma. I després del 2003 fins als dies d'ara, fins al 2014, va ser l'altra sentència, no? I també és ferma i que s'ha de buidar. Vull dir que són dues sentències diferents sobre el mateix lloc, que vull dir que queda ben clar que s'ha de buidar fins a minut zero.
Casas també destaca que li hagués agradat que en la redacció d'aquest projecte hi hagués pogut col·laborar el consistori que ell mateix encapçala i la plataforma alternativa a l'abocador de Cruïlles.
El número 1 en tecnologia és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites, ho tenim al millor preu que pots trobar i perquè som molt a prop teu. Telefonia, informàtica, imatge i so, televisió, gaming... Tota i al millor preu, a Grup Carrera, al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP i a Palamós, a l'Avinguda Catalunya 13.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
La música viu on està viva. I a partir d'ara, la música negra ho estarà a Ràdio Capital. Cada dimarts tens una cita amb La Negra Nit, amb Xavi Puig.
Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Com cada dimarts, parlem de tecnologia i oci digital. I tenim diverses notícies avui molt interessants. La primera és que es podran editar els tuits.
Per fi, sí. Aleluia. Algú ha escoltat les pregàries de tots plegats, els usuaris de Twitter, de la xarxa de les piulades. Home, sí, era una mica una demanda bastant evident, no? Perquè a tot arreu, d'alguna manera, pots a tot arreu, vull dir, a totes les xarxes socials, d'una manera o altra podies rectificar si t'havies equivocat amb un contingut. No sé, per exemple, qui no té una falta d'ortografia, no? Perquè per molt bé que escriguis, doncs sobretot si ho fem des del mòbil, és molt fàcil equivocar-se o bé, no només equivocar-se en quant a ortografia, sinó quan, no sé, com vols explicar el missatge o la fotografia que s'ha afegit, qualsevol cosa.
I quan,
no?
Quan fas un tuit que comença a tenir una mica de repercussió, et fan algú, et fa retuit i així, i hosti, veus que has escrit, jo que sé, pluja amb jota.
Sí.
I llavors, doncs, home, pluja ja va en jota, no? Però
Pluges, em va passar una vegada. Pluges amb jota.
Havien de ser el singular.
Sí.
I, llavors, clar, quan no tens aquell temps de reacció, perquè com tu dius, el tuit ja s'ha fet viral, doncs, home, si tens la sort de fer un tuit viral, no? Suposo que això només li passa a gent que té
milers
de seguidors, però vaja, que té una certa repercussió, ja ens entenem. I clar, doncs no tens temps de reacció d'eliminar-lo, que seria potser el més correcte, no?, en aquest cas.
Clar, perquè si l'elimines ja perds tots aquests retuits.
Clar, perds tota la visibilitat, que d'això en parlarem d'aquí una estona, de la visibilitat i del complicat que està cada vegada més ser visible a les xarxes socials i a internet en general. Doncs bé, ara Twitter, de fet, ho ha fet, no és un anunci oficial de la companyia, ho ha fet per boca del seu cofundador, diu que es podran introduir correccions, però atenció, només entre 5 i 30 segons després de l'enviament. És a dir, no podrem fer com, per exemple, a Facebook o a LinkedIn o qualsevol altra plataforma d'editar els textos. Tot i que Facebook també és una mica una trampa, perquè si t'hi fixes, tu pots saber si un post, una entrada ha estat editada, perquè ho diu, sí. Hi ha un xivato que diu editado.
I a més pots veure com era abans. Sí.
Pots veure l'edició, pots veure en què s'ha equivocat o què ha ratificat aquell usuari. Doncs bé, Twitter ha decidit introduir aquesta característica en la seva xarxa social, però només donant entre 5 i 30 segons, no se sap ben bé quin serà el termini o el plaç o el temps, no?, per poder fer les edicions, però com a mínim tindrem una possibilitat més. Bé, si et fixes, és una novetat que sí que pot ser benvinguda, no?, pels usuaris, però sempre a la cua de la resta de xarxes socials.
Sí, això li passa molt a Twitter.
Twitter va ampliar el número de caràcters quan ja era pràcticament una qüestió de vida o mort. Va també limitar, va fer que no comptessin pel número de caràcters els caràcters dels enllaços de les imatges. També, doncs, conscient de que això li estava restant usuaris. Ara l'edició d'imatges també d'imatges de textos, va molt més tard, quan ja fa segles que es pot fer a altres plataformes. No sé, una mica com... No sé si és per marcar el seu propi territori o per fer-se diferent, o és que són així. No ho sé.
Encara en xarxes socials tenim una mala notícia, que és que el mitjà català Playground, que molts us sonarà per vídeos de Facebook que haureu vist, allò, vídeos amb resolució, amb pantalla quadrada, amb notícies, text que no té àudio, llavors amb el text ja ho llegeixes tot, solen ser notícies curioses, tot i que també hi ha algunes investigacions interessants. És una empresa catalana que tenia la seu a Barcelona i que farà un expedient de regulació d'ocupació per acomiadar la meitat dels treballadors. I el motiu de tot això, entre altres, que l'empresa s'havia sobredimensionat, però hi ha hagut una cosa que és que ha fet punxar la bombolla, que és el canvi en l'algoritme a Facebook. Com funciona això?
Home, a veure, això està fent molt de mal a tots els professionals que ens dediquem a la visibilitat a internet en general, als continguts, a la producció de continguts a internet. Ràdio Capital, per exemple, també és una víctima de l'algoritme de Facebook.
Sí.
Què passa? Que fa ja doncs, cosa de ben bé un parell d'anys. Bé, de fet, la primera modificació de l'algoritme de Facebook va ser la primera modificació amb essència i amb xitxa de l'algoritme de Facebook ja fa ben bé 4 o 5 anys que es va produir. Però primer potser hauríem de dir què és l'algoritme de Facebook, no? O què és un algoritme, perquè potser hi ha persones que no estan gaire familiaritzades amb, amb aquest terme. No?
A veure si jo, des d'una perspectiva allò, no professional de les tecnologies, us he definir. El Facebook seria... L'algoritme de Facebook és com Facebook escull quines publicacions veus tu per no haver de veure les milers
Totalment.
Que es fan cada dia, tant els teus amics com les pàgines que segueixen, que moltes són portals de notícies.
Sí, correcte, és això. O sigui, és un programa informàtic basat en un algoritme matemàtic que decideix què veus i què no veus. Clar, això des d'un punt de vista de l'usuari, primer va passar que van dir i qui és Facebook per decidir què veig i què no veig, no? Facebook ho va argumentar de cara als usuaris, a l'ús personal de Facebook, no? Dient que això mateix que tu dius, Dani, que la plataforma, la xarxa social havia crescut tant, que hi havia tant de contingut, que l'usuari es podia arribar a perdre allò que realment era important per ell, allò que era rellevant, el que diuen en el llenguatge que fan servir a Facebook, no? Llavors van dir, bé, doncs el que farem serà un algoritme, farem un programa que decideixi què te mostrarem en funció de la interacció que tinguis amb cadascun dels teus contactes, dels teus amics a Facebook. És a dir, que Dani, si tu i jo som amics a Facebook, però mai ens diem res, mai ens comentem res, mai compartim res del que cadascú publica, no fem cap like, no fem cap interacció, serà molt difícil que tu vegis alguna publicació meva i jo em vegi alguna de teva, a no ser que entrem directament en el perfil de cadascú.
En canvi, si jo començo a fer likes de la pàgina del Barça, és més probable que m'apareguin notícies del diari Ara que segueixo, les notícies relacionades amb el Barça.
Sí, exacte. El que passa que després d'aquest canvi important, que això va ser fa 4 o 5 anys, o potser una mica més, perquè abans les publicacions de Facebook es mostraven de forma cronològica, és a dir, una darrere l'altra segons anaven succeint, d'acord? Segons es anaven publicant els usuaris. El segon gran canvi va venir en què Facebook va donar més pes al que publicaven els perfils personals, és a dir, les persones, que no el que publicaven les pàgines d'empresa.
Clar, perquè llavors... Facebook, segons... Clar, Facebook devia dir, clar, aquí la gent està... Així com falta a Instagram, la gent escriu i coses així,
i
aquí la gent no està relacionant sense entre ells, només llegeixen
Exacte.
I fan clics a notícies.
Exacte. Llavors, clar, per les pàgines el primer canvi d'algoritme ja va ser un toc bastant mortal, perquè és a dir, si les pàgines d'empresa, o sigui, si els perfils ja només veuen una part molt petita de les publicacions que generen els usuaris amb els que tenen més interacció, imagina't una pàgina d'empresa. Però és que, a més, si se li fa una altra volta i resulta que, a més, donem més pes encara a les publicacions de particulars, les pàgines d'empresa estan condemnades a la invisibilitat i llavors què han de fer? Pagar publicitat, promocionar publicacions, i és allò que te diu contenido sugerido, aplicación recomendada, etcètera, etcètera, no? Llavors, o tens una comunitat, ara des d'un punt de vista professional, o tens una comunitat molt activa, amb molts seguidors, amb una base molt sòlida, que comenta, que comparteix, que fa likes, que diu la seva, o ser visible a Facebook i a Instagram també, cada vegada és més difícil. Llavors, doncs passen coses com aquesta, clar, no? Si tu ets un generador de continguts i els teus continguts no arriben i has de pagar perquè els teus continguts arriben a la teva audiència,
són mitjans com aquest, el Playground, Vice, BuzzFeed, que a molts us sonarà de Facebook, ha de tancar, tanca Espanya, BuzzFeed, el Huffington Post, estan reduint molt les seves, la plantilla, perquè,
sí,
per això, perquè s'havien refiat...
Huffington Post, perdona que et digui, però crec que s'ho ha guanyat una mica pols, perquè sí, són els especialistes en clickbait.
Exacte. S'havien refiat massa en el clickbait, que ve des de Facebook, i ara que Facebook, sí, ha tallat l'aixeta, doncs és quan venen els problemes.
Totalment. Sí. Llavors, clar, sí que és veritat que és una pena que realment els generadors de contingut, i contingut de qualitat, o sigui, no fake news, no contingut escombraria, doncs estiguem en molts casos dependents pràcticament del que decideixin Facebook i Google, perquè al cap i a la fi és, sí, això, eh? O sigui, si no fas les coses com diuen ells, no ets, mira, ningú a internet.
Mira, et donaré unes dades, en aquesta setmana, a la nostra pàgina web, la majoria de gent ha vingut per xarxes socials, això sí.
Aquesta setmana?
Aquesta última setmana. Però la mateixa setmana de l'any passat, per les xarxes socials venia més de la meitat dels usuaris. Ara representen aproximadament una tercera part. Mm-hmm. Perquè els oients vegin que cada vegada es consumeix menys informació a través de les xarxes socials i a través de Google, les notificacions d'aplicacions, sí, e-mails, hi ha més tràfic.
Clar, això també, clar, això és una bona dada, no? per Radio Capital. El que passa que també s'ha de llegir una mica en clau d'evolució de la pròpia ràdio també, no? Perquè això també està molt bé, perquè això significa que no depenem tant de Facebook.
Exacte.
Per ser visibles, i que és una mica, doncs, segurament això va acompanyat d'un augment del tràfic directe, que se'n diu, o sigui, de la gent que se'n recorda que a Radio Capital diuen coses xules i coses interessants i que entra expressament a veure què és el que hi ha.
Sí, sí, certament. A veure quant temps ens queda. Vinga, repassem ràpid una altra notícia.
Sí, vinga, relacionada també amb les xarxes socials, avui és tot xarxes socials, una última informació que hem conegut ara fa uns dies, aquesta és una mica més de ja fa uns dies, que Facebook precisament ha decidit tancar fins a, crec que eren 800 pàgines a Espanya, que estaven difonent informació, diuen ells, que imprecisa, incorrecta, desinformació, com diuen, sobre Iran, sobre el país, no? I al final ho han relacionat, doncs, amb temes de terrorisme, amb temes de una mica obscurs, no? I han decidit tancar aquestes pàgines. Al final és la lluita constant de les xarxes socials contra les fake news, contra la desinformació. Realment és un tema recurrent, un tema que el tenim aquí i que ha arribat per quedar-se. Per cert, sobre això hi ha un llibre que recomano d'un periodista que es diu Marc Amorós, sí, que es diu Fake News, la verdad sobre las noticias falsas. Molt bon llibre i, a més, molt bones reflexions d'aquest periodista, doncs, que analitza el fenomen de les fake news i al final acaba fent una reflexió dient que les fake news han existit sempre, de fet, els rumors de tota la vida sempre han existit, el que passa que amb les xarxes socials i les plataformes que tenim avui dia i els telèfons mòbils és molt fàcil i molt ràpid produir una informació falsa i que això s'escampi. Com que no mirem i anem tan de pressa, sí, doncs...
I que em sembla que es distribueixen per WhatsApp més notícies falses de les que ens pensem.
Ui, i tant. Ara, almenys, com a mínim, tenim aquesta limitació de WhatsApp, de poder fer reenviaments fins a un màxim, sí, de 5 contactes, que, bueno, ho posa una mica més difícil. Sí. Saps que al final l'efecte fake news també es propaga per la facilitat de donar-li clic a un botonet i ja està. Però si t'ho posen a 3 clics en lloc d'un, doncs potser potser t'ho penses una vegada, no?
Perfecte. Josep Lluís, moltes gràcies i fins la setmana que ve.
Bona setmana.
Pel que fa a l'agenda, avui us proposem a Palafrugell visitar l'exposició al cooperativisme de consum en territori surer.
El trobareu al Museu del Suro, una antiga fàbrica surera. L'exposició posa de rellevància la importància de les cooperatives de consum durant els segles XIX i XX en un territori surer. Un útil interrogatori des del present a un passat important, el que el territori surer va ser un dels més destacats a Catalunya en aquest tipus de cooperativisme.
A Sant Feliu de Guíxols és temps d'orissos i a Palafrugell la garoïnada.
Si teniu ganes de menjar un bon menú de garoines, garotes o d'orissos, heu d'anar a Sant Feliu de Guíxols o Palafrugell. Els dos municipis tenen en marxa fins al mes de març les campanyes gastronòmiques de la garoïnada i l'orissada. A Palafrugell hi participen 10 restaurants i a Sant Feliu de Guíxols hi participen 19 restaurants. Amb els que podreu deleitar-vos amb aquest molusc amb un marcat gust de mar.
Pel que fa a l'actualitat general, Esquerra Republicana presentarà una esmena a la totalitat als pressupostos de Pedro Sánchez. Els republicans insisteixen que no es pot desvincular el debat pressupostari de la situació política a Catalunya i reclamen un espai de diàleg bilateral sobre l'autodeterminació al Valejide.
Els republicans conclouen, doncs, que no han rebut resposta a les seves demandes per a la no judicialització del conflicte i per a una solució política en base al dret a l'autodeterminació. En aquest sentit, el diputat d'Esquerra Republicana ha recordat que ara el govern espanyol té fins al 12 de febrer, quan arrencarà el debat a la totalitat al Congrés, per acceptar allò que és molt raonable, segons diu.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, reconeix Guaidó com a president encarregat de Venezuela. El govern espanyol fa l'anunci un cop expirat el termini de 8 dies perquè Maduro convoqués eleccions presidencials.
Como saben, hoy lunes 4 de febrero se cumplen 8 días desde que España, junto a otros socios europeos, instó al régimen de Maduro a la convocatoria de elecciones presidenciales libres, democráticas y transparentes. Llegado este día y sin que se haya dado paso alguno en esta dirección por parte del régimen de Maduro, el gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela.
Sánchez ha advertit que Guaidó ha de convocar unes eleccions en el menor termini possible, que siguin lliures, democràtiques, amb garanties i sense exclusions, on els veneçolans puguin votar sense pors, pressions ni amenaces, diu Sánchez. En una declaració sense preguntes, el president ha afirmat que la comunitat internacional haurà de respectar el resultat d'aquest procés democràtic i verifica que les eleccions se celebren amb totes les garanties.
A Catalunya es van diagnosticar més de 36.500 casos de càncer al 2018 i van morir més de 17.100 persones. Un de cada dos homes i una de cada tres dones desenvoluparan aquesta malaltia al llarg de la vida.
En un comunicat, el Departament de Salut remarca que, tot i aquestes dades, la supervivència creix any rere any i el percentatge de malalts que sobreviu als 5 anys és del 54% en el sexe masculí i del 62,5% en el femení. S'estima que un de cada dos homes i una de cada tres dones desenvoluparan aquesta malaltia al llarg de la seva vida.
Repassem ara les portades dels diaris en ordre d'importància. L'ABC publica, en ordre de menys a més, L'ABC publica 204.685 llocs de feina menys en el pitjor gener des del 2013. El Mundo, el suport a Guaidó deixa Maduro als llimbs i el separatisme tombarà els pressupostos si Sánchez no afavoreix els presos de l'1 d'octubre. La Razón, Guaidó teixirà una xarxa d'ambaixadors després de l'aval d'Espanya i de la Unió Europea. I els independentistes fan escac i mat a la legislatura. El País, Sánchez impulsa el suport a Guaidó de 20 països de la Unió Europea i els independentistes anuncien esmenes per vetar el pressupost. El Punt Avui, Esquerra i el PDeCAT collen Pedro Sánchez amb el pressupost. La Vanguardia, l'independentisme s'allunya del pressupost de Sánchez. El Periódico, Esquerra i el PDeCAT collen Sánchez amb els comptes. I l'Ara titula Esquerra i el PDeCAT vetaran el pressupost. Pressupost de Pedro Sánchez. Aquestes són les notícies que destaquen els diaris, els diaris que podreu trobar avui als quioscos. Arribem al final del supermatí d'avui. Abans, repassem quin temps ens espera per aquest dimarts 5 de febrer, Albert Aparicio.
Avui tenim un dia mig ennuvolat on fins i tot no es descarta que puguin caure 4 gotes o algun plogim de feble intensitat. El matí serà novament fred, però no tant com ahir, i la temperatura es mourà avui entre els 4 graus de mínima i els 15 de temperatura màxima. Demà el dia serà en general assolellat amb un lleuger augment de la temperatura màxima.
Fins aquí aquest supermatí que hem fet tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital i també l'equip tècnic, que és molt important i que s'ha d'anar recordant de tant en tant. Tornem demà i de seguida al Matí Capital amb en Marc Clapés.